Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Detectats els primers dos casos de pesta porcina africana fora del perímetre de seguretat. La zona del risc s'incorpora ara Molins de Rei i el Papiol al Baix Llobregat. Jordi Fortià.
Això implica que es restringeix l'accés al medi natural des d'avui mateix en aquests punts. Els últims dies, Agricultura ha detectat 13 nous casos de la malaltia i ja sumen 155 des de finals de novembre.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
Ordeig ha anunciat des de Lleida que no hi ha cap granja afectada en els nous focus i que es manté el radi de 20 quilòmetres.
Tenim la zona del risc, que fins ara estava integrada per 12 municipis. En aquests moments, avui farem una resolució des del Departament d'Agricultura per tal d'ampliar Molins de Rei i el Papiol, que ja ha parlat amb els seus alcaldes, per ampliar les restriccions d'accés al medi natural i ampliar aquesta zona del risc.
Protecció Civil demana als ajuntaments que revisin bé els recorreguts de les rues de Carnaval previstes per demà davant l'arribada d'un nou episodi de vent fort que es concentrarà als extrems sud i nord de Catalunya, a més dels Pirineus.
Arriba poques hores després de la borrasca Nils, que deixa una persona morta i 6 ferides encara hospitalitzats. 2 d'ells han estat crítics i 3 de greus. Sergio Delgado és el subdirector general de Protecció Civil.
Si nosaltres estem en una situació al municipi concret, es coneix que el vent acostuma a bufar més fort en un determinat àmbit del municipi on ha de travessar la rua, seria recomanable que aquella rua s'adapti de manera que no passi per aquella zona que és més ventada. Si tenim elements com poden ser tanques o similars per obres, doncs o bé retirem aquells elements o bé canviem el recorregut d'aquella rua.
Salvador Illa s'incorporarà dilluns de manera progressiva a la feina després de recuperar la mobilitat.
En un missatge a les xarxes socials, el president ha assegurat que torna moltes ganes, energia i determinació.
Rodalia recuperarà demà el servei de la RL4 entre Cervera i Manresa. Avui, però, s'han registrat de nou retards i cancel·lacions.
Així ho han anunciat la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que també han anunciat que les inversions a les obres d'emergència pugen a 90 milions d'euros.
Jo crec que no ens en sortirem si hi ha qui vol aprofitar aquesta situació per altres qüestions que no tinguin a veure amb la millora de Rodalies. Demano en aquest sentit responsabilitat als grups parlamentaris, ja no dic respecte al govern, sinó respecte als usuaris i usuàries de Rodalies.
Divendres de Carnaval per moltes poblacions catalanes amb la mirada posada al cel per la pluja. A Vilanova i la Geltrú s'espera l'arribada del rei Carnestoltes per donar el tret de sortida a un cap de setmana de disbauxa.
I a Tarragona, la pluja d'aquesta tarda està dificultant els actes de la reina del Carnaval i el seu concubí. Els organitzadors esperen que el vent permeti el plat fort de les rues aquest cap de setmana.
En esports, Jordi Cogran, l'entrenador de l'Espanyol Manolo González, fa una crida a l'afició per recolzar l'equip.
Demà a les 2 del migdia, l'Espanyol rep el Celta a l'RCD Stadium amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria del 2026. Els blanquiblaus cinquens de la Lliga han encadenat 5 derrotes i un empat en les darreres 6 jornades i volen revertir la dinàmica davant un rival directe que té un punt menys a la classificació. I aquest vespre estem pendents de la Granollers d'handbol, que acaba de començar el seu partit de Lliga contra la de Mar, empat a 0 en el marcador, i en futbol sala el Barça juga el primer partit al Palau d'aquest 2026 contra l'Alzira a partir de 8:45 amb la novetat del retorn de Catela després de 10 mesos lesionat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta per un nou episodi de vent. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una bona pertorbació la que ens està afectant avui i encara està plovent a moltes comarques o nevant. Cotes que fins i tot al nord de Lleida han baixat cap als 500 o 600 metres. Una bona nevada, per exemple, la que hi ha hagut als Dos Pallars, a l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, al Solsonès i al nord de la Noguera. També està nevant amb ganes, per exemple, als cims del Montseny o al Pirineu gironí. En aquest cas, a cota una mica més alta. La pluja la tindrem fins aquest vespre, en alguns racons, sobretot, de les comarques de Barcelona, del Camp de Tarragona i del sud gironí. De fet, ha plogut a tot arreu i amb algunes pluges que han passat dels 20-25 litres per metre quadrat. L'ambient fresquet, però ja tot això de seguida marxarà demà. I atenció, perquè demà que entres el vent. Vent molt fort al Pirineu, també a l'Empordà i a gran part de la demarcació de Tarragona, sobretot durant la tarda. Atenció, aquest vent de mestral farà neteja. En qualsevol cas, sí que al Pirineu quedaran algunes nevades, especialment a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Comencem repassant incidències en aquesta xarxa viària. Per una banda, les obres de l'autovia 2, tram de Jorba, que provoquen aturades de 3-4 quilòmetres en sentit Lleida. Per altra banda, un accident a la C-17, a les Masies de Voltregà, en direcció sud, que encara ara talla carril. Hi ha aturades de gairebé 3 quilòmetres, per tant, problemes en aquest tram de les Masies de Voltregà, a la C-17, com us dèiem, en sentit sud, en sentit Barcelona. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, després d'una tarda força complicada, de mica en mica hi millora el trànsit. Encara parlem, però, de dues rondes, ronda de dalt, ronda litoral, molt plenes, gairebé de punta a punta en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. De la resta de vies, ens quedem amb l'autovia A2, encara a lentitud, aturades entre Cornellà, Sant Joan d'Espí, a més, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La pel·lícula basada en els fets que van conmocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martí. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dos nous casos de pesta porcina africana fora del perímetre de seguretat han fet estendre la zona del risc que incorpora les poblacions ara de Molins de Rei i el Papiol, al Baix Llobregat.
Això implica que es restringeix l'accés al medi natural des d'avui mateix en aquests punts. En els últims dies, Agricultura ha detectat 13 nous casos de la malaltia i ja sumen 155 des de finals de novembre. Dels nous casos, 11 s'han trobat dins el radi de 6 quilòmetres, considerat d'alt risc, i per primer cop, dos fora d'aquest perímetre, a Molins de Rei i al Papiol, al Baix Llobregat.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
Des d'aquest divendres, les restriccions d'accés al medi natural s'amplien a aquestes dues poblacions que s'incorporen al perímetre de contenció del focus inicial. Ordeig ha anunciat des de Lleida que no hi ha cap granja afectada en els nous focus i que es manté el radi de 20 quilòmetres.
Tenim la zona del risc, que fins ara estava integrada per 12 municipis. En aquests moments, avui farem una resolució des del Departament d'Agricultura per tal d'ampliar Molins de Rei i el Papiol, que ja ha parlat amb els seus alcaldes, per ampliar les restriccions d'accés al medi natural i ampliar aquesta zona del risc.
Ordeig ha avançat que el dispositiu de contenció reforçarà nous tancats a l'N2 i la B23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc. En total ja s'han detectat 155 casos de pesta porcina africana a Catalunya des de l'inici del brot.
La notícia, però, ha caigut com un gerro d'aigua freda pels restauradors del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Bona tarda. Molins de Rei, juntament amb el Papiol, llavors s'han incorporat a la zona del risc, la qual s'ha elevat de 12 a 14 municipis afectats. Un fet que agreuja encara més la situació dels restaurants i masies de la zona de Collserola, que cada vegada perden més volum de clients. Ens ho explica Joan Castellví, el president dels pagesos de Molins de Rei i el propietari del restaurant i la granja, Can Castellví.
Al tancar el parc, doncs, la gent no venen a caminar, no venen a bicicleta, no venen a passejar, i això doncs afecta econòmicament molt en el restaurant.
Des de la conselleria s'ha confirmat que no hi ha granges afectades. Tot i això, la Generalitat de Catalunya ha restringit des d'avui l'accés al medi natural a Molins i reforça el dispositiu amb nous tancaments a la N2 i la B23.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova entrada de vent de mestral i tramuntana, ha fet activar l'alert Vencat de cara a la tarda. Arriba poques hores després de la borrasca Nils, que deixa una persona morta i 6 ferits encara hospitalitzats, 2 d'ells han estat crític i 3 de greus.
La majoria pels efectes de la caiguda d'arbres i murs. La víctima és una dona de 46 anys a qui li va caure a sobre part del sostre mentre treballava en una nau industrial ubicada al districte de Sant Andreu de Barcelona. En total, s'han hagut de traslladar a centres sanitaris 37 persones. Els bombers han atès 3.500 avisos durant tot l'episodi i el 112 ha fregat les 6.000 trucades.
I de cara a aquest cap de setmana, Protecció Civil demana als ajuntaments que revisin bé els recorreguts de les rues de Carnaval previstes per demà, de cara a evitar accidents pel nou episodi de vent, en especial als extrems sud i nord de Catalunya, a més dels Pirineus. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la situació no té res a veure amb el temporal de dimecres i dijous, el vent torna durant aquest dissabte i s'espera que vagi remetent al llarg de diumenge. Davant les celebracions de Carnaval, el subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, diu que cal extremar la precaució i evitar riscos.
Si nosaltres estem en una situació, al municipi concret, es coneix que el vent acostuma a bufar més fort en un determinat àmbit del municipi on ha de travessar la rua, seria recomanable que aquella rua s'adapti de manera que no passi per aquella zona que és més ventada. Si tenim elements com poden ser tanques o similars per obres, doncs o bé retirem aquells elements o bé canviem el recorregut d'aquella rua.
On hi ha més risc per ventada és el Pirineu, Prepirineu, l'Empordà, les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona i Lleida. Pel que fa a la mobilitat, no hi haurà restriccions, però a la carretera es demana tenir molta precaució, en especial durant els avançaments a camions, quan ens podem trobar amb ratxes fortes de vent lateral.
Rodalies recuperarà demà el servei a la RL4 entre Cervera i Manresa. Així ho han anunciat la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que també han anunciat que les inversions a les obres d'emergència pugen a 90 milions d'euros. Marc Pijuan.
Tots dos governs han volgut escenificar el compromís per millorar el servei de Rodalies. La consellera Paneque, però, ha aprofitat per advertir les altres forces polítiques que no facin servir aquesta crisi ferroviària per barrejar-ho amb altres temes.
Jo crec que no ens en sortirem si hi ha qui vol aprofitar aquesta situació per altres qüestions que no tinguin a veure amb la millora de Rodalies. Demano en aquest sentit responsabilitat als grups parlamentaris, ja no dic respecte al govern, sinó respecte als usuaris i usuàries de Rodalies.
El secretari d'Estat, José Antonio Santano, ha volgut posar les llargues i en referència al pla de Rodalies que s'està duent a terme s'ha centrat en l'R1, una via que els pròxims anys s'haurà de reformular.
La R1, bueno, pues efectivamente lo tendremos que hablar. Hombre, uno intuye que en el corto plazo deberíamos pensar en proteger una vía por la que circula tanta gente en el corto o medio plazo. A mí me parece que lo inteligente es tomar a Dios de protección.
A finals de febrer haurien d'estar solucionats el 50% dels trams amb limitació de velocitat derivada de les obres d'emergència, una 50%. L'altra meitat hauria d'estar resolt abans del mes d'abril.
Davant del caos ferroviari que viu Catalunya, el lobby empresarial fa front comú per pressionar els governs i oferir-los solucions que permetin garantir una mobilitat fiable i eficient amb Rodalies en el punt de mira.
I ho fa a través d'una comissió que avui ha començat a treballar amb l'objectiu de tenir propostes a mig any vista.
Carina Bebé.
Els impulsors d'aquesta comissió són la patronal Foment del Treball, la Cambra de Barcelona i el RAC. També participaran quatre col·legis professionals, com el d'economistes i el d'enginyers, i diversos experts de prestigi. L'objectiu és radiografiar els dèficits en infraestructures de mobilitat de Catalunya, tant de persones com de mercaderies, també els dèficits en inversió pública, i fer propostes de millora en un informe final que es presentarà a l'octubre. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment del Treball.
És necessària aquesta comissió perquè la situació que avui es viu a Catalunya des de la perspectiva de la mobilitat és totalment insostenible, intolerable i inacceptable. Una comissió, per cert, que volem que sigui oberta a tothom amb l'única voluntat de poder oferir solucions.
Una mobilitat que per la nova comissió, que avui comença a caminar, és una palanca estratègica de creixement econòmic, perquè la falta de fiabilitat, diuen, pot tenir un impacte al PIB de Catalunya d'entre l'1 i l'1,5%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'incorporarà dilluns de manera progressiva a la feina després de recuperar la mobilitat.
Segons l'equip mèdic, Illa evoluciona molt favorablement i continua el tractament antibiòtic sota el control dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron. Tot plegat després de gairebé un mes convalescent d'osteomielitis púbica causada per un bacteri. En un missatge a les xarxes socials, el president ha assegurat que torna molta energia i determinació.
I mentrestant continuen les negociacions pels pressupostos. Esquerra Republicana ha decidit retirar per ara del Congrés la seva proposta de llei perquè Catalunya recapti l'IRPF.
Es tracta d'una qüestió que va quedar fora de l'acord del nou finançament segellat entre el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el president espanyol, Pedro Sánchez. Era una qüestió que els republicans havien situat com a condició per seure a negociar els pressupostos tant de la Generalitat com de l'Estat. Fons del partit asseguren a l'ACN que no renuncien en cap cas a recaptar l'IRPF i que retirar ara la proposta és una manera de controlar el calendari. D'aquesta manera, els republicans situaran al centre de les negociacions accelerar el consorci que vetlli per les inversions a Catalunya en un context de caos a Rodalies.
I els comuns asseguren que estan lluny de tancar un acord amb el govern i reclamen concrecions en la compra especulativa d'habitatge a Mont Carvajal.
En sortir de la tercera reunió amb el govern sobre pressupostos, els comuns han constatat que són lluny d'arribar a un acord, tot i que diuen que hi ha hagut petits avenços. El diputat David Cid ha reclamat un salt important en habitatge, ajudes al lloguer i la prohibició de la compra especulativa.
Seguim sense proposta concreta del govern. Per tant, nosaltres els hem emplaçat primer a que d'una vegada per totes es facin públics els informes dels experts i, en segon lloc, a que ens traslladin una proposta concreta sobre la qual poder negociar. I, evidentment, també trens, habitatge i trens, i per tant nosaltres els estem plantejant qüestions concretes.
Dilluns tornaran a parlar-ne. Cid ha celebrat que el president Salvador Illa s'haurà reincorporat aquell dia i veuria positiu que s'hi poguessin reunir.
Els preus han baixat 5 dècimes al gener respecte al desembre i l'IPC se situa en el 2%, segons la xifra definitiva.
La caiguda s'explica pels preus de l'electricitat i els combustibles, que es van encarir menys que l'any anterior. La dada catalana s'ha situat per sota de la mitjana de l'Estat, on la inflació ha començat l'any baixant 6 dècimes fins al 2,3%. Els aliments van registrar un alça de preus del 2,6%, encapçalats pels ous, que continuen disparats.
I en clau laboral, la bretxa salarial de gènere es va reduir a Catalunya quasi el 3% entre 2022 i 2023, la millora més significativa dels darrers 15 anys, segons el sindicat UGT.
Avui s'ha presentat un nou informe coincidint amb el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre dones i homes, que situa Tarragona com la demarcació amb més desigualtat i Lleida com la que en té menys.
Maite Polo.
La bretxa salarial entre homes i dones ha anat millorant gràcies en bona part a la reforma laboral, segons el sindicat de la UGT, fins a situar-se en quasi un 17% de diferència de salari a favor del sexe masculí. A Catalunya, els homes van guanyar de mitjana el 2023 més de 32.000 euros anuals, mentre que les dones uns 27.000, és a dir, uns 5.000 euros menys. La secretària d'Igualtat de la UGT de Catalunya, Ivette Barrachina Hidalgo, ha detallat l'informe i ha demanat a qui governa que continuï incidint en polítiques sobre responsabilitat i permisos.
Crec que anem per bon camí, però no ens hem de relaxar. Llavors, crec que les polítiques que s'estan donant a terme, no?, com el salari mínim interprofessional, aquesta pujada que s'està tenint de manera lineal els últims anys, doncs ajuda a que tinguem aquestes baixades. Però encara hem de fer més polítiques, com per exemple polítiques de corresponsabilitat, polítiques de permisos.
Per demarcacions, la que registra una bretxa salarial més gran és Tarragona i la bretxa més estreta entre homes i dones és a Lleida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Baixen un 6% els delictes de la ciutat de Barcelona durant el 2025 i es consolida la tendència a la baixa dels darrers dos anys. Els delictes associats a la multireincidència s'han reduït un 8,5%. Esther Minguell.
Aquest 2025 hi ha hagut 11.000 delictes menys que l'any passat i destaca especialment la reducció dels associats a la multireincidència. La majoria de delictes han estat contra el patrimoni, 6 de cada 10 són furts i la majoria s'han produït dins d'establiments i a l'espai públic. Els robatoris amb força han baixat un 20% i els violents han augmentat lleugerament. 8 de cada 10 robatoris han passat al carrer i el 40% han estat per prendre telèfons mòbils. Els delictes relacionats amb la violència de gènere han baixat prop d'un 5%. Aquesta xifra situa en Barcelona al nivell de fa 10 anys. Ho celebra l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Dos anys consecutius de reducció de delictes a la ciutat de Barcelona és la prova fefaent que aquestes mesures que hem anat desplegant en matèria de seguretat i de prevenció estan donant resultats. Tenir la xifra més baixa en 10 anys, doncs, evidentment, és un motiu de celebració, perquè això vol dir que tenim una ciutat més segura, o més segura que fa 10 anys, i amb menys oportunitats perquè el delicte creixi.
Collboni ha presentat aquest esbanyat de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha reconegut l'esforç de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana i l'increment d'efectius.
I Malgrat de Mar aprova un conveni amb el Departament d'Interior per instruir els expedients disciplinaris de la policia local, tot plegat arrel de les baixes registrades al passat 2025, on Malgrat Javier Méndez.
L'acord fa referència als fets succeïts l'agost de 2025, quan una part important de la plantilla del cos policial es trobava de baixa. El conveni permetrà que sigui la Generalitat qui assumeixi les tasques tècniques d'instrucció del procediment. Tal com va exposar l'alcaldessa, l'objectiu és garantir la màxima objectivitat, imparcialitat i rigor tècnic i jurídic en la tramitació.
L'objectiu d'aquest acord és garantir la màxima objectivitat, imparcialitat, rigor tècnic i jurídic en la tramitació del procediment.
El punt es va aprovar amb els vots favorables del PSC, Junts pel Magrat, Esquerra, Magrat ens mou i la CUP. La regidora del PP, Anna Vega, no va assistir a la sessió plenària. La regidora de Junts, per Magrat, Carme Ponsa, es va abstenir i no va participar ni en el debat ni en la votació.
És l'ambient a aquesta hora des de la plaça de la Vila, de Vilanova i la Geltrú, amb la gent esperant l'arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, una retransmissió que podeu seguir en directe a la xarxa Més o a Canal Blau Televisió.
L'esperen, de moment, amb una botifarrada popular i mentre es prepara la comparsa de diables que acompanya Sa Majestat. Un cop arribin a la plaça de la Vila, el rei Carnestoltes oferirà el seu tradicional sermó que dona el tret de sortida oficial al Carnaval Vilanoví. La festa, amb les comparses i carrosses, continuarà a la nit amb el Ball de la Ribu.
I un altre punt, amb un dels carnavals més importants a Catalunya és Tarragona. Aquí, però, la pluja d'aquesta tarda està dificultant els actes de la reina del carnaval i el seu concubí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
Les 15 comparses guanyadores de l'any anterior participaran en la Rua de Lluïment d'enguany. Ompliran Tarragona d'espectaculars balls i lluantons. Les 15 comparses guanyadores de l'any anterior participaran en la Rua de Lluïment d'enguany. Ompliran Tarragona d'espectaculars balls i lluantons. El concubí Dani Medina destaca que la Rua de Lluïment és la cirereta del pastís al Carnaval de Tarragona.
Les rues ja és una cirereta del pastís. Hi ha de veure el treball fet durant tot l'any i sempre, si no hi ha res que impedeixi algú tècnic, la majoria de vegades van bé.
El Carnaval tarragoní té per primera vegada la vara de comandament en mans d'una dona, la reina Carnestoltes.
Con muchos nervios, mucha ilusión y sobre todo pues es un privilegio poder ser la primera reina y bueno, intentar dar lo mejor y sobre todo con mucha responsabilidad para dejar la ciudad lo más alto posible.
La Rua de Lluïment és un dels actes més rellevants al Carnaval tarragoní. Començarà a les 6 de la tarda, demà serà el torn del judici al rei Carnestoltes i dimarts toca l'enterrament de la sardina.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocaran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol és el primer dels equips catalans que juga a la Lliga aquest cap de setmana. Els blanquiblaus reben el Celta demà a l'RCD Stadium a les 2 del migdia amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria del 2026. Els periquitos cinquens s'enfronten contra els gallecs, que tenen un punt menys a la classificació. Calero és baixa. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha fet una crida a l'afició per a fer costat a l'equip.
És veritat que venim de setmanes dolentes a nivell de resultats, això està claríssim, i els primers autocrítics som al grup, però l'equip ha demostrat que a poc cada cop ha anat creixent més. És veritat que torno a dir que aquestes setmanes no ha sigut així, però sí durant la temporada, i que al final hem crescut de la mà de l'aficionat i del soci. Sense ells és molt complicat.
Barça i Girona, en canvi, s'enfronten entre si dilluns vinent. Pel que fa a l'entitat blaugrana, des d'avui torna a formar part de l'Organització de Clubs de Futbol Europeu, un nou pas després que el Barça abandonés el projecte de la Superliga. I en l'apartat esportiu, Rafinha ha fet avui part de l'entrenament amb el grup en el seu procés de recuperació de la lesió. Anem a l'esport en directe. La Lliga Sobal d'handbol, el Granollers tercer, està jugant contra la de Mar de Lleó, sisè, amb un punt menys al Palau d'Esports, ara mateix a la recta final del primer temps. Guanya 10-9. I en futbol sala d'aquí a poc més d'una hora, 8:45, el Barça rep l'Alzira, amb la gran novetat del retorn de Catela, després de 10 mesos lesionat. En parla el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
Con ganas de verlo otra vez en la pista, ¿no? En el 40-20. Ya disputó unos minutos en Mataró.
bueno, le falta porque es normal, porque al final viene 10 meses sin competir, pero poquito a poquito tiene que ir entrando porque es un jugador importante para nosotros.
Als Jocs Olímpics d'hivern, el català Bernat Sallés ha estat desqualificat en la final d'esquí de fons en la prova de 10 quilòmetres per saltar-se una part del recorregut. El Dallés de Cerdanya s'ha mostrat autocrític.
Hoy un día bastante triste para mí. Me he confundido al final en un cruce y nada, me habrán descalificado de la carrera. Totalmente culpa mía, tendría que haber salido del circuito mejor.
En bàsquet, el partit de l'Eurolliga del Barça contra el Hapoel de Tel Aviv al Palau del pròxim 13 de març es disputarà porta tancada. A la Lliga ACB, demà juga la penya a la pista del Saragossa a les 6 de la tarda. És l'últim partit abans de la Copa i els badalonins volen arribar-hi amb una victòria sota el braç, tal com explica el jugador Simon Birgander.
Llegas lo mejor posible si ganas y lo das una victoria y vienes con una victoria para la Copa, y creo que hemos hablado en el vestuario que queremos llegar a la Copa en buen momento.
Diumenge hi haurà els derbis entre Barça-Manresa i Lleida-Girona. El conjunt gironí Juan Fernández té una microruptura a la fàscia del peu dret i l'evolució en marcarà la disponibilitat. Més coses, tornem al futbol perquè la Lliga F, el Badalona Women rep el Tenerife demà a les 12 del migdia. El primer partit un cop sabuda, la reducció de 3 punts de la classificació per a les badalonines. Sentim la jugadora Lorena Navarro.
Es un equipo que lo está haciendo muy bien, que venimos de una derrota y queremos otra victoria en casa. Sabemos que es muy importante para estar ahí arriba y sabemos que va a ser complicado, pero que tenemos nuestras armas para hacer buen partido.
I demà, 6:45 de la tarda, Barça-Eibar al Johan, en què no hi estarà Cata Coll, que s'ha fet una artroscòpia al genoll i estarà un mes de baixa. Canviem a l'hoquei patins perquè demà es disputa la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions femenina. A les 5, Cerdanyola-Tricino. A les 7, Vila-Sana-Telecable, amb la primera plaça en joc. I a les 8, Palau-Manlleu. Mentrestant, avui ha arrencat l'europeu d'hoquei sala Sant Cugat, amb el júnior com a conjunt anfitrió. Els Sant Cugatens han debutat a la fase de grups aquest migdia amb victòria contra l'Old Georgians anglès per 7-1. A les 8 jugaran el segon partit contra el Harvard Studer alemany.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca, portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema. Història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula més existencialista parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
She's a replicant, isn't she?
I'm impressed.
La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
All those moments will be lost in time, like tears in rain.
Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Detectats els primers 2 casos de pesta porcina africana fora del perímetre de seguretat. La zona del risc incorpora ara Molins de Rei i el Papiol al Baix Llobregat. Jordi Fortià.
Això implica que es restringeix l'accés al medi natural des d'avui mateix en aquests punts. Els últims dies, Agricultura ha detectat 13 nous casos de la malaltia i ja sumen 155 des de finals de novembre.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
Ordeig ha anunciat des de Lleida que no hi ha cap granja afectada en els nous focus i que es manté el radi de 20 quilòmetres.
Tenim la zona del risc, que fins ara estava integrada per 12 municipis. En aquests moments, avui farem una resolució des del Departament d'Agricultura per tal d'ampliar Molins de Rei i el Papiol, que ja ha parlat amb els seus alcaldes, per ampliar les restriccions d'accés al medi natural i ampliar aquesta zona d'alt risc.
Protecció Civil demana als ajuntaments que revisin bé els recorreguts de les rues de Carnaval previstes per demà davant l'arribada d'un nou episodi de vent fort que es concentrarà als extrems sud i nord de Catalunya, a més dels Pirineus.
Arriba poques hores després de la borrasca Nils, que deixa una persona morta i 6 ferits, encara hospitalitzats. 2 d'ells han estat crítics i 3 de greus. Sergio Delgado és el subdirector general de Protecció Civil.
Si nosaltres estem en una situació al municipi concret, es coneix que el vent acostuma a bufar més fort en una determinada àmbit del municipi on ha de travessar la rua, seria recomanable que aquella rua s'adapti de manera que no passi per aquella zona que és més ventada. Si tenim elements com poden ser tanques o similars per obres, doncs o bé retirem aquells elements o bé canviem el recorregut d'aquella rua.
Salvador Illa s'incorporarà dilluns de manera progressiva a la feina després de recuperar la mobilitat.
En un missatge a les xarxes socials, el president ha assegurat que torna moltes ganes, energia i determinació.
Rodalia recuperarà demà el servei a la RL4 entre Cervera i Manresa. Avui, però, s'han registrat de nou retards i cancel·lacions.
Així ho han anunciat la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Paneque ha demanat no fer populisme amb la situació de Rodalies.
Jo crec que no ens en sortirem si hi ha qui vol aprofitar aquesta situació per altres qüestions que no tinguin a veure amb la millora de Rodalies. Demano en aquest sentit responsabilitat als grups parlamentaris, ja no dic respecte al govern, sinó respecte als usuaris i usuàries de Rodalies.
Les emissores locals han celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una nova edició del Dia R.
El programa anual conjunt que fan a iniciativa de la xarxa i amb la col·laboració de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
I aquest divendres de Carnaval, per moltes poblacions catalanes, amb la mirada posada al cel per la pluja, a Vilanova i la Geltrú s'espera l'arribada del rei Carnestoltes per donar el tret de sortida un cap de setmana de disbauxa.
I a Tarragona, la pluja d'aquesta tarda està dificultant els actes de la reina del Carnaval i el seu concubí. Els organitzadors esperen que el vent permeti el plat fort de les rues aquest cap de setmana.
I en esport, Jordi Cocran, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, fa una crida a l'afició per recolzar l'equip.
Demà a les 2 del migdia, l'Espanyol rep el Celta a l'RCD Stadium amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria del 2026. Els blanc i blau cinquens de la Lliga han encadenat 5 derrotes i un empat en les darreres 6 jornades i volen revertir la dinàmica davant un rival directe que té un punt menys a la classificació. I aquest vespre estem pendents del Granollers d'handbol, que ha començat el seu partit a les 7 i a punt d'arribar al temps de descans. Guanya els d'Antonio Rama per 15-14. I en futbol sala, el Barça juga el primer partit al Palau d'aquest 2026 contra l'Alzira a partir de 8:45 amb l'Artur de Catela, després de 10 mesos lesionat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a la pluja d'aquesta tarda i al vent que s'espera per demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una bona pertorbació la que ens està afectant avui i encara està plovent a moltes comarques o nevant. Cotes que fins i tot al nord de Lleida han baixat cap als 500 o 600 metres. Una bona nevada, per exemple, la que hi ha hagut als Dos Pallars, a l'Alta Ribagorça, a l'Alt Urgell, al Solsonès i al nord de la Noguera. També està nevant amb ganes, per exemple, als cims del Montseny o al Pirineu gironí. En aquest cas, a cota una mica més alta. La pluja la tindrem fins aquest vespre, en alguns racons, sobretot, de les comarques de Barcelona, del Camp de Tarragona i del sud gironí. De fet, ha plogut a tot arreu. Hi ha algunes pluges que han passat dels 20-25 litres per metre quadrat. L'ambient fresquet, però ja tot això de seguida marxarà demà. I atenció, perquè demà aquí entres el vent. Vent molt fort al Pirineu, també a l'Empordà i a gran part de la demarcació de Tarragona. Sobretot durant la tarda, atenció, aquest vent de mestral farà neteja. En qualsevol cas, sí que al Pirineu quedaran algunes nevades, especialment a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Sembla que ràpidament vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Encara parlem de dues rondes força carregades, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. També destaquem les obres de l'autovia A2 a Jorba. Ara hi ha una cua important que supera els 4, arriba gairebé als 5 quilòmetres, per tant, problemes en aquest tram de l'autovia A2 a Jorba, en sentit Lleida, com et deies, a causa d'unes obres. I acabem amb un accident que s'acaba de produir a la C58 de l'autopista del Vallès, a Ripollet, en sentit Barcelona. Petit tram d'aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig, com et deia, en aquest punt, C58, Ripollet, direcció Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Dos nous casos de pesta porcina africana fora del perímetre de seguretat han fet estendre la zona del risc que incorpora ara les poblacions de Molins de Rei i el Papiol, al Baix Llobregat.
Això implica que es restringeix l'accés al medi natural des d'avui mateix en aquests punts. Els últims dies, Agricultura ha detectat 13 nous casos de la malaltia i ja sumen 155 des de finals de novembre. Dels nous casos, 11 s'han trobat dins el radi de 6 quilòmetres considerat del risc i per primer cop 2 fora d'aquest perímetre, a Molins de Rei i al Papiol, al Baix Llobregat.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
Des d'aquest divendres, les restriccions d'accés al medi natural s'amplien a aquestes dues poblacions que s'incorporen a perímetre de contenció del focus inicial. Ordeig anunciat des de Lleida que no hi ha cap granja afectada en els nous focus i que es manté el radi de 20 quilòmetres.
Tenim la zona del risc, que fins ara estava integrada per 12 municipis. En aquests moments, avui farem una resolució des del Departament d'Agricultura per tal d'ampliar Molins de Rei i el Papiol, que ja ha parlat amb els seus alcaldes, per ampliar les restriccions d'accés al medi natural i ampliar aquesta zona del risc.
Ordeig ha avançat que el dispositiu de contenció reforçarà nous tancats a l'N2 i la B23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc. En total ja s'han detectat 155 casos de pesta porcina africana a Catalunya des de l'inici del brot.
La notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda a prop als restauradors del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. Molins de Rei, juntament amb el Papiol, llavors s'han incorporat a la zona del risc, la qual s'ha elevat de 12 a 14 municipis afectats. Un fet que agreuja encara més la situació dels restaurants i masies de la zona de Collserola, que cada vegada perden més volum de clients. Ens ho explica Joan Castellví, el president dels pagesos de Molins de Rei i el propietari del restaurant i la granja, Can Castellví.
Al tancar el parc, pues, la gent no venen a caminar, no venen a bicicleta, no venen a passejar, i això doncs afecta econòmicament molt en el restaurant.
Des de la conselleria s'ha confirmat que no hi ha granges afectades. Tot i això, la Generalitat de Catalunya ha restringit des d'avui l'accés al medi natural a Molins i reforça el dispositiu amb nous tancaments a la N2 i la B23.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I una nova entrada de vent de mestral i tramuntana ha fet activar de nou l'alerta del Pla Vencat de cara a aquesta tarda. Ja ha començat i s'espera amb més força per demà. Arriba poques hores després de la borrasca Nils, que deixa una persona morta i 6 ferits encara hospitalitzats. 2 d'ells han estat crítics i 3 de greus.
La majoria pels efectes de la caiguda d'arbres. La víctima és una dona de 46 anys a qui li va caure a sobre part del sostre mentre treballava en una nau industrial ubicada al districte de Sant Andreu de de Barcelona. En total, s'han hagut de traslladar a centres sanitaris 37 persones. Els bombers han atès 3.500 avisos durant tot l'episodi i el 112 ha fregat les 6.000 trucades.
De cara a aquest cap de setmana, Protecció Civil demana als ajuntaments que revisin bé els recorreguts de les rues de Carnaval previstes per demà de cara a evitar accidents pel nou episodi de vent, en especial als extrems sud i nord de Catalunya, a més dels Pirineus. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la situació no té res a veure amb el temporal de dimecres i dijous, el vent torna durant aquest dissabte i s'espera que vagi remetent al llarg de diumenge. Davant les celebracions de Carnaval, el subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, diu que cal extremar la precaució i evitar riscos.
Si nosaltres estem en una situació al municipi concret, es coneix que el vent acostuma a bufar més fort en un determinat àmbit del municipi on ha de travessar la rua, seria recomanable que aquella rua s'adapti de manera que no passi per aquella zona que és més ventada. Si tenim elements com poden ser tanques o similars per obres, doncs o bé retirem aquells elements o bé canviem el recorregut d'aquella rua.
On hi ha més risc per ventada és el Pirineu, Prepirineu, l'Empordà, les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona i Lleida. Pel que fa a la mobilitat, no hi haurà restriccions, però a la carretera es demana tenir molta precaució, en especial durant els avançaments a camions quan ens podem trobar amb ratxes fortes de vent lateral.
Rodalia recuperarà demà el servei a la RL4 entre Cervera i Manresa. Així ho han anunciat la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que també han anunciat que les inversions a les obres d'emergència pugen a 90 milions d'euros. Marc Pijuan.
Tots dos governs han volgut escenificar el compromís per millorar el servei de Rodalies. La consellera Paneque, però, ha aprofitat per advertir les altres forces polítiques que no facin servir aquesta crisi ferroviària per barrejar-ho amb altres temes.
Jo crec que no ens en sortirem si hi ha qui vol aprofitar aquesta situació per altres qüestions que no tinguin a veure amb la millora de Rodalies. Demano en aquest sentit responsabilitat als grups parlamentaris, ja no dic respecte al govern, sinó respecte als usuaris i usuàries de Rodalies.
El secretari d'Estat, José Antonio Santano, ha volgut posar les llargues i en referència al pla de Rodalies que s'està duent a terme, s'ha centrat en l'R1, una via que els pròxims anys s'haurà de reformular.
La R1, bueno, pues efectivamente lo tendremos que hablar. Hombre, uno intuye que en el corto plazo deberíamos pensar en proteger una vía por la que circula tanta gente en el corto o medio plazo. A mí me parece que lo inteligente es tomar adiós de protección.
A finals de febrer haurien d'estar solucionats el 50% dels trams amb limitació de velocitat derivada de les obres d'emergència, una cinquantena. L'altra meitat hauria d'estar resolt abans del mes d'abril.
Doncs davant del caos ferroviari que viu Catalunya, el lobby empresarial fa front comú per pressionar els governs i oferir-los solucions que permetin garantir una mobilitat fiable i eficient amb Rodalies en el punt de mira.
I ho fa a través d'una comissió que avui ha començat a treballar amb l'objectiu de tenir propostes a mitja vista.
Carina Bellbé.
Els impulsors d'aquesta comissió són la patronal Foment del Treball, la Cambra de Barcelona i el RAC. També participaran quatre col·legis professionals, com el d'economistes i el d'enginyers, i diversos experts de prestigi. L'objectiu és radiografiar els dèficits en infraestructures de mobilitat a Catalunya, tant de persones com de mercaderies, també els dèficits en inversió pública, i fer propostes de millora en un informe final que es presentarà a l'octubre. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment del Treball.
És necessària aquesta comissió perquè la situació que avui es viu a Catalunya des de la perspectiva de la mobilitat és totalment insostenible, intolerable i inacceptable. Una comissió, per cert, que volem que sigui oberta a tothom amb l'única voluntat de poder oferir solucions.
Una mobilitat que per la nova comissió, que avui comença a caminar, és una palanca estratègica de creixement econòmic, perquè la falta de fiabilitat, diuen, pot tenir un impacte al PIB de Catalunya d'entre l'1 i l'1,5%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'incorporarà dilluns de manera progressiva a la feina després de recuperar la mobilitat.
Segons l'equip mèdic, Illa evoluciona molt favorablement i continua el tractament antibiòtic sota el control dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron. Tot plegat després de gairebé un mes convalescent d'osteomielitis púbica causada per un bacteri. En un missatge a les xarxes socials, el president ha assegurat que torna moltes ganes, energia i determinació.
Mentrestant, continuen les negociacions pels pressupostos. Esquerra Republicana ha decidit retirar per ara del Congrés la seva proposta de llei perquè Catalunya recapti l'IRPF.
Tracta d'una qüestió que va quedar fora de l'acord del nou finançament, segellat pel líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el president espanyol, Pedro Sánchez. Era una qüestió que els republicans havien situat com a condició per seure a negociar els pressupostos tant de la Generalitat com de l'Estat. Fons del partit asseguren a l'ACN que no renuncien en cap cas a recaptar l'IRPF i que retirar ara la proposta és una manera de controlar el calendari. D'aquesta manera, els republicans situaran al centre de les negociacions accelerar el consorci que vetlli per les inversions a Catalunya en un context de caos a Rodalies.
I els comuns asseguren que estan lluny de tancar un acord amb el govern i reclamen concrecions en la compra especulativa d'habitatge. Mont Carvajal.
En sortir de la tercera reunió amb el govern sobre pressupostos, els comuns han constatat que són lluny d'arribar a un acord, tot i que diuen que hi ha hagut petits avenços. El diputat David Cid ha reclamat un salt important en habitatge, ajudes al lloguer i la prohibició de la compra especulativa.
Seguim sense proposta concreta del govern. Per tant, nosaltres els hem emplaçat primer a que d'una vegada per totes es facin públics els informes dels experts i, en segon lloc, a que ens traslladin una proposta concreta sobre la qual poder negociar. I, evidentment, també trens, habitatge i trens, i per tant nosaltres els estem plantejant qüestions concretes.
Dilluns tornaran a parlar-ne. Cid ha celebrat que el president Salvador Illa s'haurà reincorporat aquell dia i veuria positiu que s'hi poguessin reunir.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els preus han baixat 5 dècimes al gener respecte del desembre i l'IPC se situa en el 2% segons la xifra definitiva.
La caiguda s'explica pels preus de l'electricitat i els combustibles que es van encarir menys que l'any anterior. La dada catalana s'ha situat per sota de la mitjana de l'Estat, on la inflació ha començat l'any baixant 6 dècimes fins al 2,3%. Els aliments van registrar una alça de preus del 2,6% encapçalats pels ous que continuen disparats.
I avui és el Dia Mundial de la Ràdio i les emissores locals l'han celebrat amb una nova edició del Dia R, el programa anual conjunt que fan a iniciativa de la xarxa i amb la col·laboració de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
Els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona ens acosten ara als millors moments d'aquest programa especial en xarxa durant tot el matí.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Hi han participat 30 emissores en directe i més de 50 ràdios emetran propostes especials. El programa ha posat el focus en les funcions de les ràdios locals i ha inclòs entrevistes a protagonistes, connexions amb actes i escoles que fan ràdio i seccions que han repassat històries vinculades al mitjà. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, destaca la necessitat de les ràdios locals.
Per mi és absolutament essencial és la informació local. Crec que això és el que dona sentit a tot plegat. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la informació, és un dret bàsic que tenim que ens garanteix la nostra llibertat, i això és tan important a nivell mundial, a nivell estatal, com a nivell local.
Raquel Martínez, presidenta de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, reivindica la capacitat d'adaptació de la ràdio.
Adaptar-nos als nous temps, a les noves tendències, i bé, majoritàriament mantenim l'emissió lineal en l'FM, però també hem fet el salt a la ràdio a la carta, als podcasts, al llenguatge audiovisual, hem fet el salt a les plataformes i xarxes socials.
Neus Bonet, presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, defensa que, tot i l'arribada de la tecnologia, la ràdio la faran sempre les persones.
La base de la conversa serà aquesta. Sempre conversem, ens parlem els uns amb els altres i, per tant, i ho emetem per ràdio. Però són les converses, és el contacte amb la gent, és la proximitat, en definitiva.
El programa especial del dia R ha acabat a Vilanova i la Geltrú, donant pas al Carnaval.
Més coses, l'Hospital Comarcal del Pallars ja disposa de ressonància magnètica pròpia. El nou equip instal·lat de manera fixa al centre evitarà desplaçaments fins a Lleida i millorarà la rapidesa en els diagnòstics al territori. Ràdio Trem, Júlia García.
L'Hospital Comarcal del Pallars ha posat en funcionament el nou aparell de ressonància magnètica nuclear, instal·lat de manera fixa a la planta baixa del centre. L'equipament reforça el servei de diagnòstic per la imatge i evita que molts pacients del territori s'hagin de desplaçar fins a Lleida per fer-se aquesta prova. Ho explica el director clínic de diagnòstic per la imatge del territori de Lleida, Leandre Fernández.
Estan derivant aproximadament entre 500 i 1.200 al llarg d'aquests últims 3 anys. No? L'any passat se van fer 1.500. Una part sí que se desplaçava a Lleida i una altra part utilitzant una unitat mòbil, però sí, calcula que estem parlant de més de 1.000 persones que ens estalvien de derivar cap a Lleida.
Amb aquest nou equipament, l'hospital fa un pas endavant per millorar l'atenció sanitària i apropar proves d'alta complexitat a la ciutadania del Pallars.
També a Manlleu, un nou conveni permetrà oferir formació i pràctica professional a 14 joves en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu de capacitar-los en societat, medi ambient i ocupació verda, obrint-los noves oportunitats laborals. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
Veolia i la Fundació Elvir han formalitzat aquest divendres a Manlleu un conveni de col·laboració per impulsar l'ocupació juvenil a la comarca a través del programa Green Jobs. L'acord permet desplegar una formació especialitzada en la sostenibilitat i medi ambient adreçat a 14 joves entre 16 i 29 anys en situació de risc d'exclusió social. El projecte combina la formació teòrica i pràctica en competències verdes de transició ecològica, digitalització i ocupabilitat. Des de la Fundació Elvir, el seu president i alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha remarcat el valor transformador d'aquesta iniciativa.
Que estem molt contents de formalitzar un conveni com aquest amb Veolia. Va directament lligat amb els nostres valors, també ens ajuda un conveni d'aquest tipus, doncs, a poder seguir endavant, a poder formar alumnes, però a més ho fem amb uns valors que compartim.
Amb aquest acord, els joves amb risc d'exclusió social guanyen eines per construir el seu futur professional.
També en l'àmbit local, Malgrat de Mar aprova un conveni amb el Departament d'Interior per instruir els expedients disciplinaris de la policia local, tot plegat arrel de les baixes registrades al passat 2025. Ona Malgrat, Javier Méndez.
L'acord fa referència als fets succeïts l'agost de 2025, quan una part important de la plantilla del cos policial es trobava de baixa. El conveni permetrà que sigui la Generalitat qui assumeixi les tasques tècniques d'instrucció del procediment. Tal com va exposar l'alcaldessa, l'objectiu és garantir la màxima objectivitat, imparcialitat i rigor tècnic i jurídic en la tramitació.
L'objectiu d'aquest acord és garantir la màxima objectivitat, imparcialitat, rigor tècnic i jurídic en la tramitació del procediment.
El punt es va aprovar amb els vots favorables del PSC, Junts pel Magrat, Esquerra, Magrat ens mou i la CUP. La regidora del PP, Anna Vega, no va assistir a la sessió plenària. La regidora de Junts, per Magrat, Carme Ponsa, es va abstenir i no va participar ni en el debat ni en la votació.
És l'ambient a aquesta hora que es viu des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, amb la gent esperant l'arribada de Sa Majestat el rei Carnestoltes, que sembla ser doncs, que ja està produint-se o ja està entrant en aquesta plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
L'esperen amb una botifarrada popular i mentre es prepara la comparsa de diables que acompanyarà a Sa Majestat. Un cop arribin a la plaça de la Vila, el rei Carnestoltes oferirà el seu tradicional sermó que dona el tret de sortida oficial al Carnaval vilanoví. La festa amb les comparses i carrosses continuarà a la nit amb el Ball de la Ribu.
I un altre punt amb un dels carnavals més importants de Catalunya és Tarragona. Aquí, però, la pluja d'aquesta tarda està dificultant els actes de la reina del carnaval i el seu concubí, Ràdio Tarragona.
Aquest matí, reina i concubí han començat el tombet per diferents punts de la ciutat de Tarragona. Ses majestats han sortit, tot i la pluja que ha caigut durant tot el matí intensament a la ciutat. Pel que fa als actes centrals, la Rua de l'Artesania es manté prevista per aquest dissabte a la tarda. Així ho han confirmat durant aquesta tarda de divendres els organitzadors, quan només falten 24 hores per la seva celebració, i tot i la previsió meteorològica anunciada per a les pròximes hores. L'organització igualment continua pendent de l'evolució del temps i qualsevol modificació es comunicarà pels canals habituals de manera consensual amb les entitats participants. Abans i també demà dissabte 14 de febrer a les 11 del matí a la plaça del Rei també acollirà la 19a baixada del Pajarito, una baixada d'andròmines carnavalesques, acte que també continua endavant tot i les previsions del temps. I de cara a diumenge 15 de febrer a les 6 de la tarda està prevista la Rua de Lluïment, que a hores d'ara també es manté segons el calendari oficial, tot i que resta condicionada a l'evolució meteorològica. L'Ajuntament treballa en plans alternatius en les que hi ha la possibilitat però no contemplen suspendre-ho de cara un altre cap de setmana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment ara sí de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocrem, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol és el primer dels equips catalans que juga a la Lliga aquest cap de setmana. Els blanquiblaus reben el Celta demà a l'RCD Stadium a les 2 del migdia amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria del 2026. Els periquitos cinquens s'enfronten contra els gallecs, que tenen un punt menys a la classificació. Calero és baixa. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha fet una crida a l'afició per a fer costat a l'equip.
És veritat que venim de setmanes dolentes a nivell de resultats, això està claríssim, i els primers autocrítics som al grup, però l'equip ha demostrat que a poc cada cop ha anat creixent més. És veritat que torno a dir que aquesta setmana no sigui durant la temporada i que al final hem crescut de la mà de l'aficionat i del soci. Sense ells és molt complicat.
Barça i Girona, en canvi, s'enfronten entre si dilluns vinent. Pel que fa a l'entitat blaugrana, des d'avui torna a formar part de l'organització dels clubs de futbol europeu, un nou pas després que el Barça abandonés el projecte de la Superliga. I en l'apartat esportiu, Rafinha ha fet avui part de l'entrenament amb el grup en el seu procés de recuperació de la lesió. Anem a l'esport en directe, la Lliga sobre el d'handbol. El Granollers està jugant contra la de Mar de Lleó al Palau d'Esports. Quan acaba de començar la segona meitat, el resultat és d'empat a 16. I en futbol serà d'aquí a poc més d'una hora, 8:45, el Barça rep l'Alzira, amb la gran novetat del retorn de Catela després de 10 mesos lesionat. En parla el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
Con ganas de verlo otra vez en la pista, ¿no? En el 40-20. Ya disputó unos minutos en Mataró. Bueno, le falta, porque es normal, porque al final viene 10 meses sin competir, pero poquito a poquito tiene que ir entrando porque es un jugador importante para el club.
Als Jocs Olímpics d'hivern, el català Bernat Sellers ha estat desqualificat en la final d'esquí de fons en la prova de 10 quilòmetres per saltar-se una part del recorregut. El de Lles de Cerdanya s'ha mostrat autocrític.
Hoy un día bastante triste para mí. Me he confundido al final en un cruce y nada, me habrán descalificado de la carrera. Totalmente culpa mía, tendría que haber salido del circuito mejor.
En bàsquet, el partit de l'Eurolliga del Barça contra l'Apoel de Tel Aviv al Palau del pròxim 13 de març es disputarà a porta tancada, i a la CB demà juga la penya a la pista del Saragossa, i el diumenge hi haurà els derbis entre Barça i Manresa i Lleida i Girona. I a la Lliga F, demà juga el Badona Women contra el Tenerife a les 12 del migdia, el primer partit un cop sabuda la reducció de 3 punts per la classificació per a les badalonines, i a 6:45 de la tarda Barça-Eibar al Johan, en què no hi estarà Cata Coy, que s'ha fet una artroscòpia al genoll i estarà un mes de baixa. En parla el tècnic Romeu sobre les lesions del primer equip i les jugadores del filial.
I després han tingut oportunitats de votar o tenir continuïtat del primer equip, és perquè elles han mostrat el nivell per fer-ho. Com sempre, a vegades aquestes oportunitats també venen perquè tens caigudes en el primer equip.
I tornem a l'handbol. Demà juga el Barça partit de Lliga en la reedició de la final de la Copa d'Espanya la setmana passada. Valladolid-Barça a les 5 de la tarda. I també demà a la tarda, partides a la plataforma La Xarxa Més de Rugby, el duel català entre la Santboiana i el Barça.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana i alerta amb el temps. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La Cardellera es renova amb Ruta d'Escape. Chris Hemsworth és un lladre escorredís. També arriba la coreana No hay otra opción, una comèdia negra que explica com un home de mitjana edat és acomiadat de la seva feina i s'ha de buscar la vida. I Margot Robbie i Jacob Elordi protagonitzen una nova adaptació de Cumbres borrascoses.
¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? Siente este momento.
Yo no moriría por una compañía de seguros. Métete ahí. Tienes agua ahí dentro.
A Ruta d'Escape, Davis, Chris Hemsworth, és un lladre escorredís que té la policia desconcertada. Planeja el seu cop més gran quan el seu camí es creu en una executiva d'assegurances amb qui es veu obligat a treballar i un lladre rival. A mesura que s'apropa el cop multimilionari, un policia implacable s'acosta a l'operació, augmentant el risc del que està en joc.
Mi padre decía, si quieres tortilla, rompe unos huevos.
Como vuelva a verte, os mato a los dos.
Yo soy una buena persona. Yo
No he elegido perder mi trabajo.
La història de No hay otra opción segueix un home de mitjana edat que és acomiadat de la companyia en què ha treballat durant 25 anys. Llavors, decideix que si no hi ha una vacant per ell, es veurà obligat a crear-ne una per aconseguir que el contractin. No té més opcions.
No hay otra opción. Heathcliff, no eres suficiente. Para ella no.
La nova adaptació de Cumbres borrascoses, protagonitzada per Margot Robbie i Jacob Elordi, recupera el clàssic d'Emily Bronte. Explica la història d'en Heathcliff, un home consumit per la rancúnia després de ser rebutjat pel seu amor de joventut, que va escollir casar-se amb un home ric. El seu desig de venjança el portarà a desencadenar una tempesta d'odi i patiment sobre la família de la dona que el va trair.
Bésame. Que nos condenen a los dos.
La xarxa de comunicació local.
Cada vez que me levanto